Després d'entrevistar-lo, al final de la nostra conversa, quan ja havia replegat els estris, Tommy Bastardfi, cronista de Palma, em va explicar una anècdota bastant desconeguda que havia protagonitzat son pare amb un personatge il·lustre.
Linda Johnson va venir aquí.
Aquesta és Tommy Bastard, pare, agent consular dels Estats Units durant 45 anys. I Linda Johnson era la filla del llavors president Lyndon B. Johnson i va venir a Mallorca...
Per entreguem-me el nombrament de gent consular. Quan va arribar aquí, va ser ambaixador, també venia amb ella, el vaig anar a esperar, sota el Son Vida, i l'ambaixador me diu, escolta, cuida-la, una Linda Johnson, una amiga seva. I jo, em vaig anar allà, sota el, a casa porta, ja som la gent consular que tu m'has de donar nombrament. Ah, how are you? I què vol fer? Era l'hora baixa. Diu, vol anar a sopar. Diu, no, vull fer qualsevol cosa que no he fet mai. A baix de l'hotel Son Vida, així de gent, d'autoritats, coixos, hospital general. Vaig cridar el meu germà Pep, tenia un Seat, i li va dir que, escolta, dugue'm el Seat a les cuines de Son Vida, i després te'n vas, deixes les claus. I amb un Seat 600, una Linda aquí, l'amiga aquí, i un policia americà que duia. I me'n anàrem en el barri Ochino. I ella, això... Ah, me va tornar, i me diu, i tornam. I després, la tercera vegada, volia anar a peu, i dic, no. A peu no, perquè mos mataren, m'han mort dos o tres marinos, amb accidents, inhibitades i tot això, o sigui, no es tot riure. Van matar un tio en quatre ganivets diferents. O sigui, era un racó d'un bar, però hi havia bregues constantment.
De fet, va ser per aquesta mena d'accidents i pel fet que la Sexta Flota fes port a l'illa habitualment, que el govern nord-americà va considerar adient tenir un agent consular a Palma. Així que Tommy Bastard coneixia bé el barri. Eren habituals les telefonades de matinada per resoldre algun conflicte. En la majoria de casos es tractava de simples bregues de bar o desacords amb algun taxista. Els dòlars, llavors, eren moneda preuada, tothom esperava l'arribada dels vaixells americans i d'aquells mariners amb ganes de festa, sobretot a la porta de Sant Antoni. En casos comptats, però, les telefonades eren per assumptes més greus. I era llavors quan la policia militar yanqui tancava el barri amb pany i clau.
Stop, out of bounds. Out of bounds vol dir que no podies anar. Hi posaven 30 o 40 policies i no hi anava ni un marino.
Això potser no és del tot així. Tal era l'ímpetu d'aquells homes que sovint s'amagaven al maleter dels taxis per poder esquivar els controls de la policia militar. Els americans eren tan bons clients que amb ells arribaven al barri prostitutes i travestis vengudes de Barcelona que els acompanyaven de port en port. Però els dòlars no només els encalçaven les dones.
Sant Bartomeu jo tornava... I així és que jo no acceptava de cap manera del barri Ochino. Perquè, clar, aquí aquesta gent havien comprat mils de cerveses. I, clar, i si no poden entrar, m'entens? No tan sols això, sinó tots els capellans de les parròquies. Me telefonaven quan venen els barcos. Per què? Perquè les putes omplen sempre els quixons de totes les parròquies quan venen els americans.
L'historietista i il·lustrador Gaby Beltrán també recorda perfectament els americans. Ell havia nascut al barri Chino i de jovenet baixava amb els seus amics al port a veure si es podia guanyar alguna propina.
Sí, es un poco como en las películas estas de los cuando van a los occidentales a los países pobres, ¿no? Que van los niños pidiéndoles dinero y tal. Pues nosotros hacíamos lo mismo, solo que en vez de pedirles dinero les decíamos que nosotros sabíamos dónde estaban las mujeres. Un rollo así muy de crío, pero que nos funcionaba para ganarnos un poco la vida. Íbamos al puerto, atracaban los portaaviones en la bahía porque no podían entrar, son demasiado grandes, no podían entrar. Entonces bajaban con lanchas al puerto, había una oficina donde sellaban los permisos de salida o de entrada de nuevo al barco y les daban, yo qué sé, dos o tres días de permiso. Claro, los marinos cuando igual se han tirado seis meses en alta mar o más recorriendo el mundo, ¿no? Claro, lo primero que buscaban era mujeres. Y entonces nosotros sabíamos, claro, que era que nuestro barrio era donde estaban las prostitutas, ¿no? Y las putas, pues, como todas, casi todas eran o madres de amigos o eran amigas de mi madre nos conocían muy bien, pues nos daban una propina por llevarles a los americanos que pagaban en dólares. Y entonces los llevábamos allí y ellas nos daban pasta y ahí los dejábamos a su historia, ¿no?
Aquells dòlars també van permetre a algunes de les prostitutes més espavilades estalviar prou doblers com per posar un negoci legítim. D'altres ho varen invertir en comprar alguna cosa a la mateixa zona. Alguns dels mobles que encara queden varen sortir d'allà. I d'altres s'ho van enfondre tot o s'ho van enfondre els seus macarres. Perquè entre finals dels 70 i principis dels 80 va començar a circular una nova droga pels carrers del barri xino. I gairebé d'un dia per l'altre, les coses varen canviar dràsticament. Ningú no estava preparat per a l'heroïna i molts ho varen pagar en la seva vida. Em dic Joan Cabot, estava escoltant Sa Porta, una història cíclica de ciutat en 4 episodis. Aquest és el segon episodi i es titula clar Històries del barri. Gaby Beltrán va néixer al barri xino de Palma, el 1966. En concret, va viure bona part de la seva infància al carrer Bosch. I no va ser una infància fàcil. Les seves pròpies vivències van ser la font d'inspiració del còmic Històries del Barrio, que el 2011 va signar a mitges amb el dibuixant Bartomeu Seguí i en què retratava la vida en aquells carrers al llarg de la seva adolescència en els anys 80. En el còmic, Beltrán inclús dona a entendre, de manera un poc tapada, un detall sobre la seva família sobre el qual encara avui en dia li costa parlar obertament.
Bueno, mi madre era prostituta. Bueno, había sido prostituta, después conocí a mi padre, entonces dejó esa profesión y conocí a mi padre que era camarero. Mi padre era 10 años más joven que ella. Mi padre biológico, ojo. Él era camarero y él tenía 25 años cuando conoció a mi madre y mi madre 35. Se casaron y tuvieron 3 hijos, pero mi madre ya había tenido hijos antes. Entonces nos tuvieron a mi hermana mayor, a mí y a mi hermana pequeña.
Tots tres acabarien separats. Ell i la seva germana gran varen entrar a distints internats i a la seva germana petita, en qui ha recuperat el contacte fa ben poc, la varen donar en adopció.
Mi madre era una depressiva violenta, podria definir-lo así. Con los años yo la he entendido la situación, ¿no? En aquel momento no, pero era una mujer muy depresiva, tenía unas depresiones tremendas y era violenta.
¿Tu madre te habló alguna vez del tiempo en que ejerció o
no?
¿Te hablaba de,
no,
de cómo funcionaba?
De hecho fue prostituta mi madre y su hermana, mi tía, las dos. No, mi madre nunca me contó nada.
¿Cómo te enteraste?
Porque es el barrio. Al final te enteras. Que una tarde me enteré de que mi madre había sido prostituta. Y me sentó como el culo, claro. Era un chaval de 15 años y estas cosas las llevas muy mal, sobre todo en aquella época. Todavía tienes esa educación todavía de barrio machista. Y claro, tú piensas que tu madre es una mujer perfecta, una santa, incluso si te zurra, ¿no? Porque es tu madre, ¿no? No te la puedes imaginar ejerciendo. Y yo recuerdo que para mí fue un trauma. Y sí, mi hermana, que es mayor, lo sabía. Tampoco me dijo nada. Pero bueno, hay que entender la situación de la época, la pobreza, y mi madre hizo eso pues porque tenía que sacar adelante a niños. Y no tenía estudios, o sea que...
En tot cas, si hi havia un lloc a Palma on sa fi de prostituta només era un estigma a mitges, era el barri xino. La majoria de dones que exercien al barri vivien allà mateix i els seus fills venien amb tu a l'escola, jugaven amb tu a futbol i eren els teus amics de la infància.
No sé cómo es ahora ese ambiente, no lo desconozco por completo. Lo que sí yo recuerdo de las mujeres que trabajaban en aquella época en este tema, eran muy respetables, eran señoras. Yo eso, o sea, te las encontrabas en el colmado, en la cafetería, y todo el mundo las respetaba, todo el mundo sabía perfectamente que, no diré nombres obviamente porque algunos viven, pero que la madre de tal o tal ejercía la prostitución. Mi madre fue prostituta. Yo, de hecho, un verano que a mi madre le ofrecieron el trabajo de limpiar uno de los clubs, de lo que entonces se llamaban Moblés. Y entonces por las mañanas, para ganarme unos duros, me iba con ella y limpiábamos el Moblé, la barra del bar, recogíamos las copas y tal. Que a mí eso me encantaba porque era, imagínate, con 15 años era como el mundo del sexo, ¿no? De repente, como uff. Y me acuerdo mucho de los olores, del tabaco, de las bebidas y eso. Y mi madre conocía a todas las madames, que entonces se llamaban las madames de todos los clubs de allí. Y alguna, bueno, la madre de uno de mis buenos amigos de entonces, que él falleció de sida, era una de las madames más importantes del barrio. Eran señoras, es decir, en el barrio no había ninguna diferencia. Convivíamos gitanos, trabajadores, bueno, no digo que los gitanos no lo fuesen, pero ya me entiendes, prostitutas, chulos, alcohólicos, convivíamos con bastante tranquilidad. Los problemas solían llegar de fuera, pero todo el mundo en algún momento lo pasaba mal. Entonces, sí recuerdo con nostalgia además, una cierta solidaridad entre la gente, porque sabías que de repente fulanito se había quedado sin trabajo y entonces la mamá tenía dos niños y no sé qué, y entonces se juntaban tres vecinas y hacían una olla y les llevaban un estofado, y porque al final sabías que o ese mes o el siguiente, el que se iba a quedar sin trabajo eras tú. Entonces más valía que te llevaras bien con los vecinos y eso. Pero las prostitutas, yo las recuerdo como señoras, yo les tenía mucho respeto. Bueno, yo, todo el mundo. Porque no eran mujeres que se drogasen, ni siquiera bebían alcohol, no eran. Se tomaban la copita esa de que en aquella época funcionaba así. Esto yo lo sé porque además mi madre me lo contaba, ¿no? Se llamaban bares de alterne. Tú ibas allí como hombre, invitabas a una mujer a una copa y luego ella decidía si subía o no subía. Pero la copa por la copa te cobraba cuatro veces más que en cualquier sitio porque ella se va a llevar una comisión de esa copa, ¿no? Y la madame se lleva a otra. Y luego ella decidía si subía o no subía a tener sexo con el hombre. Entonces era todo como muy así. De alguna manera eran como señoras, damas, que ejercían la prostitución. Luego ya, cuando llegó la heroína y empezaron a llegar las prostitutas que estaban enganchadas a la heroína, ya era un puto desastre.
Va ser llavors, amb l'arribada de l'heroïna, que l'ambient del barri es va enterbolir. Els testimonis de l'època ho descriuen com un canvi radical, fulminant.
Bueno, el barrio chino siempre fue el barrio chino. Lo que ocurría es que, claro, en los años 60 y 70 era el típico barrio chino que podía haber en Barcelona o en cualquier otro sitio, en el que pues, había prostitutas, proxenetas y poco más. Es decir, lo que diferenció el barrio chino de Palma cualquier ciudad del mundo prácticamente entre los años 70 y los 80 fue la irrupción de la droga. Cuando se estropea todo, va a peor, es cuando llega la heroína, porque porritos y tal todo el mundo se fumaba una copita de más, pero cuando llegó la heroína eso ya fue. Y lo recuerdo muy bien, fue en el año 1981, que eso en el libro se refleja un poco, en el libro de historias del barrio se refleja un poco. Ahí sí que noté el cambio, porque de repente había esta droga estaba ahí, por todas partes. Y yo convivía con gitanos y con bueno, lo que era el barrio. Entonces conocí, al principio los gitanos vendían, al principio solo se traficaba con hachís. Y después cuando llegó la heroína, la cosa sí que cambió, claro. Ya empezamos a ver a los mayores, a los hermanos mayores, no, yo no tengo hermanos mayores, pero a muchos hermanos mayores que el deterioro era muy rápido. La heroína tiene eso, el deterioro es casi instantáneo, ¿no? Una vez te enganchas a eso, uff, y claro, la gente se volvió violenta. Obviamente ya la cosa ya cambió mucho, se hizo muy, muy dura.
No és que el barri xino fos Disneylandia abans de la droga, ni tampoc va ser l'únic punt de venda d'heroïna a Palma. També se'n podia trobar a Natjonquet, per exemple. Però tant els consumidors com els venedors varen acomodar-se prest a la laberíntica trama de carrerons més enllà de la porta de Sant Antoni i a la disponibilitat de pisos barats a la zona. I a més, parlam de finals dels 70, quan va caure el règim de Franco. De sobte, no només era possible tenir experiències que fins uns anys abans es consideraven proscrites. Per a molts dels que eren joves llavors, tenir-les era quasi una obligació. Aquesta és l'historiador Tomeu Canyelles.
Per una banda, s'ajunta tot espòsit, podríem dir, alternatiu, d'herència hippie, podríem dir fins i tot, no? Dins ciutat, que era tota la moguda que hi va haver a la Calatrava, voltant de dinamitzadors culturals com podria ser Antoni Roger, entre d'altres, hi va haver un caliu importantíssim, contracultural, ho podríem dir. Jo crec que si volem explorar la contracultura de Palma en els 70, la Calatrava és el punt de partida. Però també s'ajunta l'herència dels 50, 60 i 70 de la gerreria i tots els seus locals. Vull dir, ja en aquell moment Casa Vallet s'havia consolidat com un dels punts claus d'insoci nocturn en aquelles zones, i al voltant d'ell, gairebé com satèl·lits, hi ha molt d'altres locals. Hi pot haver Kansas, Hollywood o altres, que en el final fa que com que s'ajunti a una mateixa zona, i no necessàriament només els barris de la gerreria, sinó també els barris del voltant, com a un magma de gent, no? De gent, a més, que no té pintura massa en comú, perquè hi podia haver aquests hippies, no? Aquests al·lots ja més ficats dins del que eren el teatre alternatiu, els happenings i de més, com podia ser també les poblacions gitanes, no? Vull dir, no perdem de perspectiva que cap a l'any 75 venen cap a Palma pràcticament un mil·lenar de gitanos d'origen portuguès. Això també va desestabilitzar bastant aquelles famílies que en aquest moment hi havia. Moltes d'aquestes persones ja varen pintura facilitar conductes que fomentarien, no?, la inseguretat ciutadana. No és que ho estigui dient jo, és que també ho estic dient per part de policies d'aleshores, no? O sigui, va ser una Palma o una barriada molt fascinant, però també complicada precisament per això, no? Per aquesta heterogeneïtat de personatges que entren en escena.
Resulta complicat datar amb precisió el moment en què va arribar l'heroïna a Mallorca, però algunes fonts fan pensar que ja a finals de la dècada dels 70 circulava en certa generositat. En tot cas, va ser a principis dels anys 80 quan el seu ús es va propagar com una autèntica epidèmia.
Sempre hi ha hagut la, podríem dir, la llegenda o la història de que en Chocolate, que era un lot gitano, havia estat la primera víctima, l'heroïna. És a dir, estem parlant d'un lot que va morir a maig del 78. Demostrar que ell va ser la primera víctima és molt difícil, però sí que Pantura va ser la primera a la qual varen posar noms, llinatges, cara i ulls. Jo recordo haver parlat amb gent que recorda que ja que els primers salvarrots, primer va ser el 77, el 78, ja hi havia gent que ja duia preparades les xeringues. I és vera que en aquell moment tampoc s'havia escampat tant com va passar anys després, perquè vull dir, jo venc d'aquesta generació de persones nascudes en els anys 80, que recordem els principis dels 90 anar alerta a jugar a certes zones perquè hi havia les xutes. En aquells moments encara no s'havia escampat tant, però sí que era, i que ja començava a tenir uns primers efectes. Jo crec que també era interessant veure les reaccions d'aquelles primeres víctimes per sobredosi, perquè no se va arribar amb facilitat a explicar a la gent el que havia passat, no? Se deia intoxicació, no se deia pintura sobredosi o adulteració o altres d'aquestes causes de mort derivades de la droga. És vera que ja hi havia droga aquí. De fet, hi ha novel·les mallorquines que mos parlen de cocaïna en els anys 50 a Mallorca, i no perdem tampoc de perspectiva que hi havia un triangle potentíssim a nivell de narcotràfic, que era el nord d'Argel, Balears i Barcelona. Això era un triangle que ja els mateixos policies d'aleshores ja ho destacaven com un dels més importants de la Mediterrània. Record, havia parlat amb un policia arrel d'una antiga recerca que va dir que el 77-78 hi va haver com un canvi molt estrany, perquè de cop i volta aquells quatre lotots que duen guinevetes i podien atracar la gent havien començat a dur escopetes i recortades, i entraven a joieries ja armats, vull dir, i tot això sempre motivat per aquest submón de la droga. De la mateixa forma que l'entrada de l'heroïna a altres capitals espanyoles va ser com molt gradual, molt lenta, aquí a Mallorca, al igual que a altres capitals, va ser com un poc una explosió.
Una explosió devastadora. En qüestió d'anys, l'heroïna es va convertir no només en un descomunal problema de salut pública, també en un mal de cap constant en matèria de seguretat ciutadana.
Estem parlant de que cap a l'any 85-86 se va fer un informe fet aleshores per la Conselleria de Salut, amb, no sé si era en Creu Roja, no sé qui era. Estem parlant d'aquells anys encara que no havia arribat a materialitzar-se el projecte Homo, i que en aquell moment s'està començant a introduir aquella agrupació que llavors va ser una secta, que era el Patriarca, pues estem parlant aproximadament que cap al 85 hi havia unes 6.000 persones enganxades a l'heroïna a Mallorca. Estem parlant també que no hi havia tampoc ni eines preventives ni eines formatives al voltant de les conseqüències que hi podia haver amb aquest tipus de consum, i el que va passar és que, evidentment, si una persona no té pentura massa recursos, com moltes d'aquelles persones, no i totes, però moltes persones sense recursos van acabar enganxades. Això fomentava precisament, no?, la necessitat, per evitar el síndrome d'abstinència, delinquir, no?, cercar a tota costa una font d'ingressos que se pugui fer, fos robant una botiga, atracar, robatoris de tota categoria. Vull dir, jo parlo a vegades amb gent dels anys 80 i ho agafen com a que cada zona tenia el seu yonqui que atracava i s'agafava amb una certa normalitat i deportivitat, fins i tot, no? Vull dir, t'havia tocat a tu, mala tarda. Palma no és, la d'avui no té massa a veure amb la de fa 30-40 anys, en aquest sentit. La Policia Nacional, en el seu butlletí, si no record malament, de gener de l'any 80, se considerava Palma com una de les capitals de província més insegures de l'estat espanyol. És a dir, me'n recordo haver vist la llista de ciutats i crec que estàvem entre Màlaga i Ceuta, és a dir, com a fet revelador.
També el periodista Miquel Manera recorda perfectament aquell canvi de to. Nascut el 1964, allà mateix, a la Gerreria, Manera coneixia bé la realitat de la zona abans d'allò, un barri modest, de gent treballadora, que convivia sense gaires problemes.
Era un barri obrer i la gent era humil, o sigui, gent molt humil, o sigui, però treballadors, com mon pare i mon mare. Mon pare feia feina de piqué per deia, mon mare cosia que nostra, i tenia jo, que era el major, i dos germans bessons. I mon pare, pues, havia de treure endavant a una família en el que guanyava de piqué per deia, i l'altra gent també. Tenc dos records, o sigui, el que era la gent normal i corrent, i després la gent que era la prostitució, la gent de mal viure, el que nosaltres les dèiem els puteros, que era això, hi havia... És que hi havia comerços de tot. Hi havia Casa Roca, de vora Casa Roca hi havia Calzados i Seny, que venien, eren unes primeres tendes que van vendre porqueres, i davant hi havia la bodega Siré, de vora hi havia el Font de la Llongeta, de vora Siré hi havia una tenda de galletes que se deia Galletes Pol, de vora Galletes Pol hi havia Plastigón, que era una tenda de submarinisme que ho duia el president de la Federació Balear de Submarinisme, davant les Fletxes. Després hi havia un fotògraf, en Perales, que va ser un jugador de Mallorca. Davant en Perales hi havia un rellotger, en Segura. Després hi havia el Cafè Bahia, un forn, o sigui, era gent normal i corrent i treballadora.
El manco en la seva majoria, però ja abans dels 80, la Crònica Negra solia mencionar aquells carrerons. I Manera recorda algun fet sonat.
Antes del 80 hi havia una pandilla ja dins el barri, que eren de delinqüents, però autèntics quinquis, d'aquest del Pirri, de pel·lícula, quinqui, que era la pandilla d'en Tintín, que aquests sí que tenien temoritat, però a més pegaven palos, era la gent gata, esquinaven borratxos, i als principis dels 80, aquesta pandilla hi havia el cabecilla, que era en Tintín, un que li deien en Paco, els germans Bascuñana, i en Ramoncín, i un altre, que ara no me'n recordo, no, eren 4 o 5. I una de matinada, a les 4 de matí, perquè ja era el carrer de Ferreria, hi havia un forn. Obrien a les 4 de matinada i molta gent anava a comprar espà i tal. I un home va anar a comprar espà i aquest el varen veure i li varen voler pegar un pal i resulta que era un militar que anava armat. I va treure la pistola i li va pegar un tir a un i se va carregar amb aparell que va ser en Ramoncín. I a partir d'aquí, pues, ja quan va entrar l'heroïna, tota aquesta gent, o morts per sobredosis o per... apareixida. O sigui, allà el perill no era la droga ni els que la venien. Era, diguéssim, la gent que venia de fora. Hi havia molta gent pues, que venia pues, el típic yonqui, que jo què sé, tenia 400 pessetes i la dosa li costava 500, clar. I què feia? Pues pegava un palo. Era més perillós. La gent de fora que no, la gent del barri. Més, ja una vegada me van entrar dos, un me va sortir amb una xeringa i amb una navalla i tot d'una van baixar uns gitanos i els van donar una manta d'hòsties i els van dir a la gent del barri no vos fiqueu, veniu, compreu i no ho anés. Era més perillós la gent de fora que no. Dins ja tothom se coneixia, tothom sabia qui era.
Els toxicòmens no només eren un perill si els faltaven els doblers. També era habitual trobar-se algun mort al portal per sobredosi.
O zombis, aquesta gent que se queda... Ja me'n recordo, demà que ve hi va un que va estar tot sobre baixa si se'ns toca en terra... I tal. Veure passar la policia ambulància, i és que hi havia hagut una sobredosi, i més era aquella època, que adulteraven això, o no l'adulteraven, era tan pura, que la palmaven perquè era massa pura, o perquè estava massa tocada. Tothom sabia on en venien. O sigui, anava si se bon nassis, el carrer, que era aquesta entrada, jo era el meu carrer de Ferreria, hi havia tres puestos que en venien després per darrere, n'hi havia més.
En aquells anys, Miquel Manera era adolescent i també recorda perfectament l'urgència dels temps. Semblava que havies de provar-ho tot i explorar qualsevol possibilitat.
Sí, de no fer res ho podies fer tot. Ja me'n record, era els anys 80, anàvem pel Jonquet, a l'època del Jonquet, a cavall de punta, tot de negre, te venia un, oh, què te passa, tio? Ah, m'he pres aquesta pastilla, la meva predina, i, ei, ja! Clar, informació, ignorància, no ho sabies, clar, tu pensaves, joder, que anirà més col·locat que jo, i això passarà, no, i clar, i en tot passava el mateix.
I això explica per què molta gent que va ser jove en els anys 80 a Palma respon de la mateixa manera quan li demanes si va perdre molts amics aquells anys.
Buf, i sobretot era gent que va entrar a cavall, després sí, després amics, però de bones cares que varen arruïnar la seva família en l'heroïna aquesta, saps? O sigui, i amics i amigues mortes, buf. En tenc més de conegut de morts que de vius, o sigui, que...
Santi Oliver podria perfectament haver estat part d'aquesta llista d'amics morts, però contra tot pronòstic va sobreviure.
Vaig sobreviure perquè tenia unes característiques i perquè venia entrenat. Però jo he caigut, m'he aixecat de sobredosis i n'hi havia tres aixuts en el sofà. Tres, eh?
Quan li deman si aquesta va ser la seva única sobredosi, la seva resposta no pot ser més eloqüent.
De ses que me'n recordi, entre 6 i 7.
La seva història després de la pausa. Quan vaig començar a investigar sobre els anys de l'heroïna a la gerreria, gairebé tothom amb qui vaig parlar em va advertir que no seria fàcil trobar un testimoni de primera mà. Sobretot perquè la mortalitat entre els toxicòmens era elevadíssima. Els que varen sobreviure a les sobredosis varen caure amb les primeres fuetades de la sida, quan encara no hi havia cap informació sobre la malaltia. I dels que varen sortir aparentment indemnes, molts han anat caient amb els anys, víctimes de malalties aparentment no vinculades al consum de drogues, però que no costa relacionar amb el càstig al qual varen sotmetre durant anys el seu cos. Si després de tot encara ets viu i estàs sa, és probable que tampoc tinguis moltes ganes de parlar del tema. Santi Oliver és una excepció a tots els punts anteriors i un supervivent en tots els sentits. De fet, en Santi es moria fins fa poc. Fa 5 anys va superar una hepatitis, el darrer capítol derivat de la seva addicció. I des de llavors viu amb els seus fills en una casa de camp a pocs metres de la seva oficina, l'aeròdrom de Binissalem. Un aeròdrom que va comprar son pare, el primer mallorquí que va participar en unes olimpiades.
Mon pare venia de la lluita, era en Jim Oliver, el Colosso Balear. Durant tots els anys 50 va ser, durant 10 anys, campió d'Europa de wrestling, que era l'esport de moda, un dels esports de moda que hi havia, perquè aquí per sortir de la misèria tenies toros, futbol i boxa. I la boxa, després de les olimpiades, va ser el primer olímpic mallorquí, el 48, el primer mallorquí en els Jocs Olímpics, i en el cap d'un parell d'anys després de professional se va tenir una lesió i quan va tornar se va trobar que havia agafat molt d'auge el wrestling, va passar per damunt de la boxa i bueno, començar, va ser l'època daurada, 50, l'època daurada de wrestling. Se va fer un sotitol europeu i el va mantenir 10 anys. Llavors era el Coloso Balear i tenc tots els pamfletos i els cartells que és presentat com a estrella i és de, vaig trobar un, vaig fixar un dia en una i the toughest wrestler in the world, el más duro luchador del mundo. I tenia els bergants així o allà, però ell se va fer un lloc, se va fer un nom i era Rafael Nadal dels anys 50. Jo he crescut tota la meva vida, ha estat, jo coneixia ton pare, perquè l'havien anat a lluitar, ningú coneixia mon pare, però tots el coneixien. Llavors, això el feia que sempre el tipus se situava com que volia sortir d'aquella misèria, va sortir a cops de puny, literalment.
I la història de Jim Oliver és increïble, tant que mereixeria un programa només per a ell tot sol. Però ara, la que ens interessa és la història del seu fill, per a qui no va ser fàcil créixer a l'ombra del Coloso Balear.
Via d'escape, jo venia de l'esport també, d'un esport, d'una novia molt, molt exigent, que és la natació. Són 7-9 hores diaris, entreno 7 dies a setmana, 364 dies, vale? A l'any. Quan no estàs entrenant, estàs competint. I de dins d'aquesta escultura de l'esport tan exigent, a mesura que vaig anar creixent, doncs, sempre estava ficat, me demanaven per coses. Atletisme, futbol, no sé quantes, tant, però... i al final la natació se va menjar tot. A mesura que creixes, més hores. Una sessió d'entreno diari, després dos, després tres. I bueno, i se me van juntar unes quantes coses, el fracàs escolar, tot allò, i jo se me feia una bolla tot a partir dels 14-15 anys ja, se me feia tot gros. I la pressió a casa, que no vull dir que tingui que fos dolent, és entorn familiar, però jo me resultava tot molt, molt, molt agobiant, jo necessitava un altre tipus d'estímul i jo vivia en un món encorsetat, hi va haver un moment que hi havia una incompressió anímica i mental brutal i allò se m'ha fet molt gros, jo necessitava altres coses i vivia encossetat en aquell entreno i falta de, diguéssim, de carinyo paternal d'una altra forma. Jo entenc el perfil del tipus que era, per això m'ha afectat molt. Tens un tipus fet a si mateix i aquella autodidacta i disciplina i sacrifici i constància que per ja era natural, però va haver un punt ja que se m'ha fet molta bolla quan ves la incomprensió. Llavors, els altres que tenen un marge i tenen una llibertat i tenen uns extras que me faltaven a jo. La gent en motorino, bé, tal, i jo tot m'ho tenia. Vull dir, jo venia del perfil de feina i després recolectar, caçar, créixer, respecte, estar, els animal. O sigui, venia d'un entorn de màxim respecte, el que és just, però me quedava enrere i se me venia gros i se m'ha ajuntat també en la qüestió de cada vegada dormir menys i més dolor particular. Va ser una mica des dels 13 no dormia, 4-5 hores diaris entrenant el que entrenava més a escola i quedar-te en blanc, arribar rebentat i estar destruït d'agujetes. El que pensava que eren, la meitat eren agujetes, però l'altra meitat eren estat carencial. I allò també me va esperonetjar a sortir de fora, vaig començar a beure, a fumar, mentre entrenava, finalment va haver un punt en què a casa els resultats no van bé, vaig repetir, tal, els resultats no van bé, van tenir conflictes, la segona setmana d'estar fora d'entrenar, imagina't, tot aquell desgast i aquella energia que empleava dues setmanes fora d'entrenar, amb 17-18 anys, me pujava per les parets. I van tenir una... vaig contestar un dia i contestar-li al gran jefe malament i van tenir una enganxada. Me vaig enfrontar, con lo qual ja era el nivell último de enfrentar-me a la màxima autoritat. He passat per lo que he passat en aquesta vida perquè ara me venguis tu ara a contestar. Llavors, ui, va haver ja un xoque de trenes amb un skinhead de 120 quilos, campió d'Europa de lluita, 10 anys, vale? I un tipus hiperentrenat que de 7-8 anys que tenia pesava 92 quilos, 92 quilos de combat. O sigui, estava que me pujava per les parets. Llavors va ser un xoque de trenes, l'únic que volia era que no va haver, diguéssim, donar-nos de galtades. Ell volia agafar-me, trinxar-me d'escoll i jo volia fugir. I a partir d'aquí, tal, escapada, i ja va ser en el carrer. I en el carrer me'n vaig. en el carrer, que ja tenia una estructura de grupeta de rock and roll, de gent molt independent, que feia feina i tal, i llavors, claro, con este cuerpo en los 80, què fas? Escolta, hi ha dues setmanes de fer feina, descarregar portes blindades, una obra, voy para allá. Escolta, me fa falta gent per tirar-te l'asfàltica, abans de que fes-te l'asfàltica, per fer calderes, per tirar asfalt i després posar-li sota el paper. Muntar grues, he fet de tot. Cobraves un sou, com que funcionava fer feina per dos o tres tipus, perquè no, quan estic a la feina, pam, 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 tenia extra per vina, o els deia, no, el menú me'l pagues tu, però clar, jo el menú eren dos o tres primers, dos o tres segons, dos o tres postres. I després, tot el que cobrava, el vespre, fundido, en convidar cerveses, en canutos, en tal, en fetamines, tot allò m'adonava que ell tenia el component social de uala, festival diari, més el component de tinc un temps que entre lo social, el punt rock i el futbolín i fumar i beure, no tinc aquest dolor articular. Llavors, uau, pesa mucho. Com que venc de la medicina esportiva, no sóc un ignorant, demà el ressaca. Però, que coño, visquen amb aquest dolor, amb dolors i fatiga i insomnio, tota la vida. Vull dir, a mesura que he crescut ha estat pitjor. I sapiguent el que era la ressaca, m'és igual, pa'lante. Ara és vive el momento, però dius, ara no tinc dolor, estic distret, no tinc la merda que me menja el coco per darrere, ni el dolor físic que me menja el coco que me menja el cos per dins, o sigui, fora festival. I són els 80s a Palma de Mallorca. 84, 85, 86, 87 va ser el apogeo i me va pillar jo de teenager i bueno, ha dit, vull dir, quan teníem 1.500 pessetes que fèiem? Barco, península.
Oliver passaria els següents anys deambulant fora de l'illa per Barcelona, València i el País Basc, vivint a cases ocupes i fàbriques abandonades. Però no va provar l'heroïna fins uns anys després de tornar a La Palma. Llavors havia obert un bar a Gomila, al Tennessee, i la seva parella en consumia.
Va ser quan vaig començar a ser heroïna, quan vaig tenir el baret a Gomila, i ja a partir de companyeros que eren usuaris d'heroïna, un vespre, pues esto, que quedaven al cierre, i la meva parella pues, va començar un altre pic a consumir, déjame un poco, i al cap d'un setmana vaig dir, saca. Jo l'havia fumada, l'havia tal, però digo, a ver, saca l'aguja, perquè jo venia d'esto, d'aquesta constància, disciplina i sacrifici, i de més venia de, no m'importa, a ver, i me vaig trobar lo que era un opiáceo, que essencialment és quitar dolor. Imagina't jo, amb aquell dolor, amb aquelles migranyes, aquell malestar general, trobar-me, buah, a veure, hòsties, fins que vaig regular el consum, perquè com el començament de cap consum t'ho passes bé, i fins que li trobes la mesura i el teu cos se va adaptant. Però mateix amb la cocaïna, amb fetamines, o heroïna en aquest cas. I ja a partir d'aquí, la gran deva, la clep.
Varen ser anys i anys d'anar i tornar. En Santi tocava fons i deixava de xutar-se una temporada i al cap d'un temps tornava a consumir.
Jo no ho intentava, jo ho deixava, però igual que ho deixava i tornava. Quan me ve molt estret, pop, me replegava. Aquella, diguéssim, aquella capacitat de menjar-me dolor durant minuts, hores, perquè comptes a segons, eh? Si aconseguies qualque pastilla o canutos, jo amb alcohol, jo m'he menjat monos que és... O sigui, li dius a qualsevol yonqui i dius, eres, no se puede, perquè tot el que no sigui heroïna ho arrojes, o piaci. Llavors ens pots arriar-te depressors del sistema nervioso central per deixar-te emperdelar, però no te lleves dolor ni ansietat. I jo me'ls xupava a base de vi i llegint. I me llegia El Senyor de los Anillos. Jo quan he tingut accés o el tenia, me l'he menjat, m'he llegit 37 vegades El Senyor de los Anillos, que són 37 monos con esto.
La Porta de Sant Antoni era un punt habitual en les seves peregrinacions per aconseguir droga, no sols per comprar-ne al barri, també perquè molts cops agafava ja el bus que el duia a Son Banya.
Aquí la Porta de Sant Antoni era un diorama a escala, que suposo que en altres moments hi hauria altres zones. La que me va tocar jo era la Porta de Sant Antoni, la plaça de Sant Antoni i la perifèria, i te podries trobar cert punts que permetien que no hi havia pressió dels punts de venda de drogues en les prostitutes. Quin era el lloc de pas? Perquè era circuit natural de tràfic. Era un circuit natural. Entro, cojo, salgo, descargo, l'autobús de línia cap a Son Banya, després a posteriori, era, jo ja m'aturava ja cap als 92, al 96, que és, ja me falten 4 cumpleanys. Vale? Jo vaig arribar a centre i tenia 26 anys i al cap de 6 mesos vaig descobrir que en tenia 30. Cuidado. Jo tinc un forat de 4 cumpleanys, que són del 92 al 96, que ja va ser la gran debacle. La resta dels temps era entro i salgo de l'heroïna. I la porta de Sant Antoni era el punt de passo, voy a comprar, entro per aquí, surt per allà, o entro per aquí, torno a sortir per aquí. I després era el lloc on anava, fins a quina hora tinc autobús per anar a Son Banya, ja si torno caminant ja m'és igual perquè ja tengo lo mío. Perquè ja no tenia ni vehicle, no tenia res. Pensa que aquí, la voràgine de les drogues més prostitució i delinqüència era a escala. La supervivència com a yonqui aquí era bastant fàcil. Vull dir, veure't... no me veo forzado. Vivo en Mallorca. Una càmera de fotos cau... Estamos en... es el epicentro del turismo. Basta con que tinguis un poc de cuidar en sospecte i ja pots entrar un poc en el mameu de... al descuido. Tio, tenim una concentració de turistes important. Si estiu, apartaments, tot obert, les terrasses, vull dir, jo pujava balconades, era quasi que era més fàcil que caminar per en terra. Llavors, al descuido i fer... no te faltava. Encara amb aquells cotxos podies obrir-te les portetes. I són els 80. En el sou dels 80, un 20% anava a pagar la casa i la resta era festival. Comida, salir, vehículo, tal, te sobraven d'on ves, podies estalviar. Amb un sou de 80.000 pessetes t'agafaves un piset, per el cas veig, de 20.000 pessetes, de 25.000 pessetes, i si no, si ja quiero algo decente, 45.000, 50.000. El cost de la vida s'ha disparat i el poder adquisitiu s'ha reduït. Jo he estat setmanes... un parell de mesos vaig estar fora de Son Banya, fora de la paret, i vivia davall d'un motorral, però estava a Mallorca, no necessitava ni siquiera això. El dia que feia un pot de fred, caminava un poc més, i a la cantonada de Son Ferriol, a Mercapalma, allà al costat de l'aeroport, que hi havia unes cases abandonades, allà m'instal·lava. Estava allà, pum, pum, i allà tenia 2 pares més. Tot era cíclico, periòdico, i els darrers temps, la major part dels temps, va ser un edifici abandonat, ja que està esbocat, allà en el polígono de Llevant. Llavors vaig estar allà en l'àtic i la llumeta, i eren 7 pisos, i pujava i davallava cada 2 o 3 dies, agafava unes garrafes d'aigua, anava a m'arrossegar fins a la sapiència, me duia el bocadillo, però pràcticament no me xutava allà, ja estava en plan autista. Molt, molt, molt bé. Jo quan m'han recollit pesava 67 quilos.
La història d'aquelles setmanes prèvies al seu ingrés a un centre de desintoxicació posen els pèls de punta.
Vaig acabar un centre perquè els municipals me van trobar, perquè va telefonar un veïnat. M'haig quedat dur per on era? Cala Major... Sí, la sortida de l'autopista. Hi havia una obra abandonada i duia de 8 talegos a la butxaca, i ja que anava cap a l'aturada de l'autobús, tenia que agafar 2 autobusos per arribar a Son Banya i parada a plaça Sant Antoni, i anàvem les xancles, unes bermudes, la ronyonera amb la cuera i un parell de xutes, una camiseta de tirants de Club Natació Barcelona. I va haver un moment que havien de quedar 200-300 metres per saturar l'autobús, que ja no vaig poder donar una passa en band, me vaig quedar dur, tan dur anava de caminar, tan dur anava, que ja les cames no se me van aixecar cap endavant, ni podia doblegar els tornells, ni l'esquena, ni res. Duia segon o tercer dia de monazo. I cercant, clar, i a mesura que cercava, m'anava allunyant del centre. Hòstia, que mierda, i m'aturava aquí, venga, dormia aquí, ja tremolos i tal, i m'arrossegava i tal, a veure, em descuido aquí. Finalment vaig triomfar, vaig fer rasca, torna cap a l'autobús a Montes, cap aquí baix, i anava cap allà, i vaig fer nyic, 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 hòstia, no hi arriba. Rejilla, una paret, tal, i dic, vaig passar per la rejilla, ups, el que seria l'entrada, i per lo que les escales fetes d'hormigó en sos totxos, que encara no hi ha escalons, per allà, tiqui, 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 i va, hòstia, una pila de grava aquí m'estirem a fer en fora, la grava duia 2 o 3 anys allà, que era dura com això, i bueno, és igual, ja no me puc moure, vaig agafar una taula d'encofrar, vaig lleure allà damunt, i vaig fotre 3 dies en ses dornits allà sense moure'm. Providencial, a segon vespre, així com estava arrufat dur, 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 perquè el que estava era de síndrome d'abstinència, ja no d'heroïna, sinó de cocaïna també, duríssimo, i alcohol. Ja no tant, és de restant, ja no bevia tant. I vaig veure, hòstia, un parell de revistes, en el cap vespre, en la llum desfanal, va canviar la llum, i vaig veure el brillo d'unes revistes, ho vaig estirar així, i els vaig treure davall d'uns taulons que hi havia, i em vaig embolicar els peus, perquè, no, fred dels peus. I l'endemà, quan vaig despertar, i eren dos revistes del Patriarca, Le Patriarche, i digo, joder, bueno, i tal, i estava allà. I en el tercer de matí, d'un edifici, que, hosti, no sé, a 100 metres, per lo vist, un veïnat havia vist allà un cos. I com que l'havia vist un dia i no me movia, i estava allà que no me movia, ni pixava ni res, perquè no, ni bevia ni menjava, i estava allà dur, completament dur, d'un estat carencial brutal, més síndrome d'abstinència. Chico, tocant-me així, ens va... Hòstia, està vivo, sí, tal. I eren municipals. Levanta-te, tal, oi, totalment desorientat, se m'anava cap, imagina't. Inanició, deshidratació, tenia tot. ¿Qué haces? ¿Qué tal? No sé cuántos y tal. Pum, está vivo, tal. Vale, bájalo. Me ayuda de bella. Filiación. Documentación. No tengo documentos. Hace años que no había documentat. Filiación. Tararat, tararat. Hemos localizado a su familia. Van a enxerrar a mi mare. Nos ha dicho que si quiere que le subamos. ¿Usted quiere ir a...? Digo, sí. Y me van a empujar a mi mare. Y me van a hacer el único taxi que me ha hecho la policía. Això era sora baixa, ja al migdia, passat el migdia, assistiu. I mo mare, que s'havia posat en contacte amb un centre a Palència, ja no sabia ni on estava el mapa a Palència, ni sabia que estava, ni, no en tenia res. Ella em va dir, escolta, si xerrant amb un centre a Palència, vaig xerrar amb ells, vaig anar i tal, i vaig dir sí. Jo fins a llavors m'ho havia fet, jo me lo guiso, jo me lo como. Ahora me quito, ahora me pongo. Para de que ella va, jo li digo, sí, és igual, vamos. El dolor físic, anímic, i mental eren brutals. I bueno, vale, va, pum, pal, vale, pues mañana viene y tal, venga, pum, pum, trec un bitllet, el bitllet que he trobat és per demà de matí, a les 8 del matí, vale, on està, vale, quin on està, vale. Tens dos vés aquí a casa, sí, quanto? 40.000. Jo en duia de 8.000, 58.000 pessetes, dic. Mon pare estava prenent la atenció, que ja se'l menjava un poc l'Alzheimer, i estava prenent ton pare i tal, no saps si li donarà una embòlia o tal. Hola, què tal? Hasta luego, adiós. Ni... O sea, estava ja el tipo... Ja se li veia que se li anava el bony. I estava ja a la taula, prenent-se l'atenció, mirant-se així i tal. I mentre jo era amb mon mare a la terrassa, i vaig dir, saca i les claus del teu cotxe. Dic, a quina hora tinc que ser aquí per ser a l'aeroport? Allà, a les 6 i quart seré aquí. I vaig anar a un festival i tot el que no m'havia posat durant una setmana m'ho vaig posar aquell vespre. I venga, cocaïna, i heroïna, pum, i lo darrer, pum, va, tingui el cotxe, anem a l'aeroport, mon pare també hi va anar, Madrid, tren, Palència, i vas entrar allà i jo, en el meu rotllo, jo voy a un centro a quitar-me, vaig una vegada, no hi torno més, faig les coses una vegada. I així va anar, i així vaig descobrir que no tothom que anava al centro volia llevar-se. La gent a Ikea, o s'escapava a drogar-se, o sortien de vacances i fent-se recaiguda. Jo vaig ser un bitxo raro. Jo encara me posaven d'exemple. Tots els anys que va durar el centro, me posaven d'exemple. Aquí llegó un mallorquín que no sabia ni d'on le pegava l'aire i, joder, macho, este triunfó. Tres feines, cotxe, lota, una reinserció, tururut, saps? Sa Harley, sa moto, saps? Modificar-la, o sea... ¿Puedo utilizar el taller del metal para venir a hacer una soldadura para no sé cuántos? Claro que sí, llevarse allá y tal. ¿Veis a este tipo? Coño, joder, este tipo, mira, yo llevo dos reingresos aquí y este tipo y tal. Joder, qué bien pirata, qué bien te veo.
Santi Oliver, du des de 1996 sense prendre drogues. En el 98 va deixar també de beure alcohol i uns anys després va deixar també de fumar. Però, segons ell, la seva vida no s'ha començat a estabilitzar de veres fins fa ben poc. I pot ser perquè és conscient de la sort que ha duit, ha convertit casa seva en un refugi per on han passat amics malalts o companys que es volien desenganxar, tot i que, si es posa a pensar-hi, en els darrers anys ha assistit a massa funerals.
Ja no me queden molt de col·legues en els que ajudar, perquè pràcticament no tots són morts. Accidentes, sobredosis, punyalades, malalties, tot el que vulguis. Jo venc dels lloms de gegants, vale? Jo no som un nan a les espatlles de lloms de gegants. En aquest cas, mon pare, que ja no hi és, però mon mare, que és la que ha mantingut tot aquest festival de per aquí. Què tinc que fer jo? Viure. Però viure en la màxima expressió de la paraula. No és sobreviure. Viure, relaxar-me i fer la meva feina. Jo no t'ho de fer feina cada dia, però mira quina oficina on estic.
I la setmana que ve a sa porta entren les excavadores.
L'entramat que hi havia era de carrerons estrets cutres.
És molt bo d'aclarir on hi ha pisos turístics o no, perquè basta que te passegis i veus les tabeles del balcó.
La gentrificació és històrica, sí.
Eso lleva ya arrastrando 30 años.
I can think of younger days. When I lived for my life, was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the rain fall down. Tell me, how can you stop? Oh, sun shining. What makes the world go round? And how can you this broken man, yeah. How can a loser ever win? Somebody please help me mend my broken heart and let me live. Yeah. La 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 la. I can still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So how can you stop the rain from falling down? How can you stop the that old sun from shining? What makes the world go round? And sometime I have to say, yeah, say, la la la, la la la.
I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? I'ma say, baby, help me mend my this old broken heart. I think I know, I believe I feel like I got to, I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Although my clothes are wet, tell me,